Radio Alcoy.
La farmacia de guardia en Alcoy es la de Joaquín Climent Oltra, en calle Fernando el Católico, número 20, zona norte.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
17 grados centígrados.
¿Tens una clàusula sala a la teva hipoteca i pagues més del que deuries? Si tens o tenies una clàusula sal i vas recuperar els diners que estàs pagant de més, posa't en contacte amb Apredef, una associació d'afectats per productes financers que col·labora amb l'Ajuntament d'Alcoy i que ja ha recuperat els diners dels seus socis amb un 97% d'efectivitat. Apredef guanya, tu guanyes. Crida al 96 553 7108 o visita l'oficina de l'OMIC. Totes les visites són gratuïtes.
Radio Alcoy, 1485, onda media.
En Radio Alcoy, Ser Deportivos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Les habla Sheila García. Bienvenidos una tarde más a Ser Deportivos, a nuestros oyentes de la onda media de FM, a los que nos escuchan por internet y a los que lo hacen a través de la aplicación para dispositivos móviles de la cadena Ser. El alcoyano se ha ejercitado esta mañana en IBI para continuar preparando el partido de este domingo ante el Ebro. Después escucharemos al míster, a Toni Celigrat y también al defensa Pau Bosch en rueda de prensa previa. En hockey, el Patín Alcoya viaja para enfrentarse al líder de la Hockey Liga, el Barcelona. El partido es el domingo a las 6:30 de la tarde. Y mañana Alcoy tiene una cita con la solidaridad y el deporte. A las 8 dará el pistoletazo de salida la quinta edición del Trail Solidari desde la avenida País Valencia. Esta tarde, de 6 a 9, los participantes podrán recoger los dorsales en el pabellón Georgina Blanes del campus de la Universidad de Alcoy. Además, mañana por la tarde tendrán disponible en nuestra página web, en www.radioalcoy.com, un vídeo sobre el trail y también con toda la información de los ganadores. El Polideportivo Francisco Laporta acoge este fin de semana la fase autonómica de Jocs Esportius de Gimnasia Rítmica. Y también, por supuesto, les contaré la cartelera deportiva de este fin de semana. Unos consejos y enseguida volvemos con toda la información previa del Ebro Alcoyano de este domingo.
Organitzat per l'Associació Cultural Samarità,
tercer concurs de tapes festeres d'Alcoy. Si vols gaudir d'una tapa més refresc o quinto o combinat de cafè, vine este dissabte a partir de les 12 hores a les filaes navarros, bascos, mudéjares, judíos, berberiscos i cordón. I recorda, has de votar la millor tapa. Col·laboren l'Ajuntament i l'Associació de Sant Jordi i patrocinen Mútua de Levante, Cafè Sou i Delíquia Esport.
Este sábado 8 de abril, tu compra más redonda la tienes en Eroski. 50% de descuento en toda clase de bebidas. Sí, en toda clase de bebidas, que te devolvemos en vales descuento para tus próximas compras. Este sábado 8 de abril, Eroski contigo.
Hablaré cuando tú gustes.
¡Pronto será!
¡Ea! ¡Marcha!
Y ven luego, que te espero. Todos los sonidos de la fiesta que durante 85 años has escuchado en Radio Alcoy se trasladan al papel. Nace Festa, la más completa guía de los moros y cristianos de Alcoy. Reportajes, perfiles, infografías, horarios, actos y novedades. Todo en 144 páginas en formato de bolsillo para disfrutar al máximo de las próximas fiestas, con la colaboración de
Associació d'Artesans de l'Alcoyà i el Comtat, Mercat Sant Roc, Montbert, todo para tu jardín, Aceitunas la Huerta, Viral Tienda Supermercados, Cups Supermercados, Motor Lambda, Concesionario Fiat, Alfa Romero, Jeep, Electrónica Láser, Bite to Bite, Hamburguesería, Ultramarinos Bardisa.
A Caixa Popular cooperem amb les persones. Cooperem amb les persones que cooperen amb altres persones. Cooperem amb les nostres empreses i amb el nostre comerç. Cooperem a l'ensenyament en valencià i, sobretot, al teu benestar. Perquè a Caixa Popular cooperem a que la vida siga un poc millor. Caixa Popular. Cooperem amb les persones.
En Radio Alcoy, Ser Deportivos.
Ya estamos de vuelta en Ser Deportivos aquí en Radio Alcoy en el 1485 de la onda media, en el 100.8 de la FM, también en nuestra página web y por supuesto en la aplicación para dispositivos móviles de la cadena Ser. Vamos ya con el partido del Ebro Alcoyano, que estará dirigido por el árbitro Gálvez Rascón del Comité Territorial Madrileño. La plantilla del Alcoyano hoy se ha vuelto a ejercitar, lo ha hecho Inibi, y mañana terminarán de preparar bien el encuentro del domingo ante el Ebro, que va noveno en la tabla y además es de los equipos menos goleados jugando como local y también está entre los equipos menos goleadores de la tabla. El conjunto de Zaragoza tiene la baja de su defensa, Martínez, y mientras que el Alcoyano cuenta con las bajas de Mario Fuentes y Mario Arques por lesión, pero por suerte recupera a Antonio Navarro después de que la semana pasada cumpliera el partido de sanción por la roja directa que dio hace 2 semanas. Y también el míster recupera al delantero Mariano Sanz, que se ha recuperado de la lesión. En el partido de ida aquí en Alcoy, los de Seligrat ganaron 2-0, aunque por el contrario, el alcoyano ha perdido en sus 2 últimas salidas. Partido muy importante, a falta de 6 jornadas para el final de la liga regular, en un fin de semana en el que el Badalona, cuarto clasificado, recibe al líder, el Barça B. Eso será el domingo por la tarde, a las 5, así que bueno, hasta por la tarde no conoceremos ese resultado, aunque sí que sabremos lo que habrá hecho el tercer clasificado, que es el Valencia Mestalla, que jugará en su casa el sábado a las 6 de la tarde ante el Llagostera, un equipo de la zona más bien baja, porque está a 5 puntos, está de la zona de descenso, pero bueno, aún así el alcoyano siempre intenta mirarse a sí mismo, pero sí que es verdad que ese partido entre el Badalona Barça B pues podría definir muchas cosas en la zona de playoff, cuando quedan 18 puntos en juego con estos 6 partidos que restan hasta mayo. Antes del partido del domingo, el míster Toni Seligrat ha comparecido en rueda de prensa y ha hablado sobre, precisamente lo que hemos comentado antes, sobre que las últimas 2 salidas que ha tenido el alcoyano han sido 2 derrotas.
Sí, bueno, si ens remitim als antecedents, ni són bons i són motivants, no? Perquè vols canviar-los, perquè no són bons. Però bueno, els hem de tindre un poquet present, però sobretot hem d'estar per diumenge. I diumenge, si hem fet algo que no està bé o hem comès errades, intentem no cometre-les, i si algo que es pot fer millor també intentarem fer-ho. De fet, és el moment, no? És el moment d'anar a aquest camp i intentar guanyar. Ara és el moment. Hem fet el que hem fet fins ara. Podem canviar la història, no? Que seria molt pitjor, que ens hagués anat sempre molt bé i anem allí per gam. No estaria massa bé. Però bueno, això és tot la teoria i és parlar. Anem a casa de l'equip que menys gols li han fet, del grup 3 de segon B, igual que l'últim partit, que això eren fora. Era el Prat, nosaltres li farem un, tenia 7, ara en té 8. Pues l'Ebro també en té 8. I els últims 10 partits en casa han encaixat 4 gols, dos dels quals els feu al Faro amb el Barça B, que guanyau a 2. És a dir, els altres 9 partits allí sols han fet 2 gols. Allí no és que la gent no guanya, és que no se fan gols. A partir d'ahí, pues imagineu l'empresa, lo difícil que és. A casa de l'equip, amb diferència, menys golejat del grup. Dic, no sol és difícil guanyar, és difícil marcar. Però anem a anar a intentar-ho. Les dues coses, a guanyar i, claro, para guanyar tens que marcar.
En cuanto a los números obtenidos en los campos de césped artificial...
Si vols que te digui la veritat, jo no tinc ni idea dels punts que m'he deixat en césped artificial. Lo que sé és que sol he guanyat en Elda, en un camp d'aquestes característiques. I si te pares a analitzar com s'ha perdut, pues s'han fet algunes coses que hem d'intentar no fer-les. Hem d'intentar que no mos piten un penal que no és, hem d'intentar que no mos expulsen a un jugador que no és meritori de que l'expulsen. Hem d'intentar no fer-li una sessió al porter quan està sol que implique que la pilota li vagi al delanter i faci gol. Hem fet una sèrie de coses fora de que siga d'artificial o no siga d'artificial el camp, que hem d'intentar no fer-les, perquè en aquest tipus de camp qualsevol d'aquestes coses que t'he dit ara que ens han passat en aquest tipus de superfícies, pues te condenen a perdre el partit segurament. I anem a veure si per un partit pues no passen aquestes coses que no tenen que passar i aconseguim ser altament competitius com sempre i fer un gol més que el rival, ja està. Però el que passa és que en aquest tipus de camps ens han passat aquestes coses, en altres no.
El míster Seligrad se muestra contundente con lo que le sucede a su equipo en esta superficie, en césped artificial.
És a dir, l'alcoyano, quan va a un camp xicotet de césped artificial, precisament motivat no està. Això no mos motiva, no mos agrada a ningú. Però és que a l'Ebro tampoc li agrada, segur. Ni a Emilio Larraz tampoc, segur. Però és que és el camp que tenen, per això han demanat jugar en la Romareda l'any que ve, ho sabeu, no? Que han demanat jugar en la Romareda a l'Ebro l'any que ve. Perquè creuen que eixe camp no s'ajusta ni a les característiques, ni al nivell, ni a l'entitat d'eixe equip. I han demanat l'altre a l'Ajuntament. Pues bueno, si a ells no li s'agrada i és el seu camp, com ens ha de motivar a nosaltres això? No, però és un camp que n'hi ha, al que estem acostumats a jugar, perquè molts jugadors dels que estem així tècnics estem al grup 3 de segon B, tenim moltíssima experiència en ell, i allí hi ha que jugar a lo que el camp ofereix, a lo que el rival te permet i intentar guanyar. Però ara bé, que sapigueu que això és molt difícil, però no ho dic jo, ho diuen els números. Però no és molt difícil guanyar-li a l'Ebro, que se pot. És molt difícil fer un gol a l'Ebro, molt. Però això és l'equip menys golejat del grup en casa. Menys inclús que l'Alcoyano, que en casa no ha perdut des de fa molt de temps. Bueno, pues a l'Ebro se li marquen menys gols sense casa que a l'Alcoyano. És dificilíssim de guanyar. Però anem a intentar-ho.
El delantero Mariano Sanz vuelve a estar disponible para jugar.
I l'últim partit recuperem a Mariano i recuperem a Navarro. Som dos més i després d'un mes Miguel Bañuz ja està en la porteria. Esta setmana ja està sota pals, que ja estava sempre de jugador, l'he utilitzat de jugador durant un mes. És a dir, que si no passa res, mínim serem 16. Això està molt bé. L'Alcoyano serà més fort que la setmana passada, segur, i que l'anterior.
Tras la buena actuación de David Torres y de Ángel en sus entradas, en las sustituciones que realizaron en la segunda parte, la semana pasada, ¿se puede pensar en su posible vuelta, la de los dos, la de David Torres y la de Ángel, a la titularidad?
El tema ya no es només que poden ser titulars, que és veritat que poden ser-ho, eh? És que el diumenge només teníem a David Torres i a Ángel per fer aquest canvi i que l'equip millorara. Tot lo demés era gent molt joveneta, que estan per ajudar-los, no per ajudar a l'equip. Esta setmana no. Esta setmana en la banqueta hauran els 5 canvis de banqueta, poden entrar en qualsevol moment per ajudar. I això és sensacional per a l'Alcoyano. Estiga David Torres i Ángel en la banqueta o estiguen en el 11, això per a nosaltres és boníssim. I segur que ens fa millors.
Ángel, el canterano, ha perdido un poco de protagonismo en esta segunda vuelta y el míster lo interpreta de esta forma.
Interpreta que els demés estan a un nivell altíssim. El altre dia vos ho digué José García, no? Que també havia eixit. És que si eixes, si entra un altre, l'altre està tan bé, tant, que si ara jo com entre. Perquè això és molt bo per a un equip. Vaja, això és la grandesa d'un equip. És, no sé, quan havia la gran disjuntiva en el Real Madrid de si jugarà Higuaín, Benzema o Cristiano Ronaldo. Perquè eren tres. O sigui, sigui Quichua. Si xom en uno, a vegades en dos. És que això és un equip gran, no? En el Futbol Club Barcelona, quan veus que la banqueta està Iniesta o Neymar o... Això és fantàstic. Això és el que fa gran a un equip. Els que estan sense jugar. I això és el gran de l'Alcoyano. És dir, que no poden jugar tots. I ara si entrarà Àngel, pues ho diríem d'un altre. O Jorge la primera volta no estava, ara té molt més protagonisme. Ara si el té Jorge, algú l'ha perdut. Però jo crec que això és molt bo per al nostre equip. Més que buscar condenes a no jugar, a estar mal. No, no, no. Que la gent està molt bé. Molt bé. I jo estic convençut que en el moment que... A l'altre dia és que 20 minuts, Àngel. I al bar ho veure. Com està aquest xaval? És que està per a jugar. Però clar, és que no caben tots. Però està per a jugar, Àngel.
Respecto a la vuelta del defensa, Antonio Navarro.
Però jo a Navarro, si no està lesionat, jugarà sempre.
Bueno, pues el míster lo tiene bastante claro, así que Antonio Navarro, en su vuelta después del partido de sanción, pues se supone que volverá a formar parte del 11 inicial. En rueda de prensa, al míster también se le ha preguntado por su renovación y nos ha contestado que si hace playoff o asciende, tiene un año más.
La cláusula está ahí. Si fem playoff o puchem, tinc un any més. No és important que jo tinga un any més de contracte per playoff o per pujar. Jo crec que això és poc important. El que és molt important és lo a gust que jo estic així. I lo bé que me tracten. I la bona temporada que estem fent. I la predisposició que hi ha per part del club, de la meva afició, i espero que de vosaltres, a que l'any que ve ens tornem a veure així. Això és lo més important que n'hi ha. I això per a mi en particular és fonamental per a treballar. És a dir, no sé, lo mateix que vos he dit de Navarro, jo para que no continue així ha de ser que soc professional d'això, que vinga algo molt millor, i això és molt difícil.
Y respecto a los posibles enfrentamientos de playoff, es posible que todos pensemos que el club, el Alcoyano, está empezando a mirar ya a los equipos a los que se puede enfrentar en los cruces para conseguir el ascenso a segunda.
El club tiene constancia de que lo está haciendo, però a mi particularment no m'agrada gens fer això. Crec que és una pèrdua de temps dedicar part de la meva atenció a algo que no sé ni si ho vaig aconseguir ni si ho aconseguís contra qui. Jo ara tinc que estar centrat en Ebro, guanyar-li a l'Ebro. Encara no m'he parat a mirar ni l'Hèrcules, ni el Saguntino. Bueno, Saguntino mentís perquè ahir ni a veure el partit. El Saguntino Fuenlabrada, ni a veure-lo. Però lo normal és que vaig a setmana a setmana, perquè si era un partit molt interessant i així al costat. Si no, no presta atenció ni a dues setmanes vista. I quan ja sapiguem que fem playoff i quan ja sapiguem la posició en la que ens classificarem, pues començaré a dedicar les 24 hores del dia als equips de playoff, les 24. Però ara, de moment, Ebro.
Pau Bosch també ha hablado en rueda de prensa previa al partido y lo ha hecho precisamente sobre que el césped artificial no es una superficie que se le dé del todo bien al Alcoyano en cuanto a resultados.
Sabia que em preguntaries sobre això, perquè és normal. Jo crec que només hem guanyat al camp de l'Aldenc, però bé, l'equip sap a lo que s'ha de jugar allí, estem treballant per això. Tots els partits, tots els entrenaments els fem encarats a el que tenim que treballar. El tema gol, sí, tenim que ser ambiciosos cara a porteria. I bé, sí que és cert que últimament, bueno, durant la temporada, doncs els partits amb aquest tipus de gespa que tu has dit, doncs no se'ns estan donant bé, però bueno, ja toca treure un bon resultat. Ficar pressió al Barça que jugué després i treure els tres punts que jo crec que ho mereixem i els necessitem si volem ser ambiciosos per quedar primers.
Aunque vos considera que no considera que les desmotive este tipo de superficie, la realidad es que sí que prefieren césped natural.
El que passa és que més bonic sí que és jugar amb camps de gespa natural. Si no, a primera divisió i a segona, tots els camps serien artificial. Per què són de natural? Pues perquè és millor pel jugador, no és que sigui més bonic, però és millor, la pilota corre millor, llisca millor. Però, com sabem, al grup 3 pues sempre hi ha hagut camps d'aquest tipus i ens tenim que amollar el que ens toque. Ara ens toca jugar al camp de l'Ebre. Jo crec que un jugador no necessita motivar-se més del que ja comporta un mateix diumenge. Jugadors de per si ja el nostre dia preferit de la setmana és el diumenge perquè tenim partit, i això ha de ser motivació suficient per tots, de l'1 al 11 que juguen, els que estan a la banqueta i els que ens acompanyen a l'expedició i els que es queden aquí. Per tots ha de ser molt important treure tant els 3 punts a fora de casa com aquí al Collao.
Una de las claves para ganar el partido, debido a que el Ebro es uno de los equipos que menos goles ha encajado como local, bueno, pues una de esas claves puede pasar por las acciones a balón parado, también las segundas jugadas.
Sí, jo crec que sí. Amb aquests camps, ja amb tots els partits, és molt important això que has dit, controlar aquestes accions. Però en un camp com el d'Ebre, pues més, que contínuament la pilota està fora de banda, faltes, perquè el terreny de joc és petit, hi ha molts contactes, faltes, corners, i bueno, controlar-ho sobretot defensivament per mantenir la porteria a zero, perdó, i sobretot pues, intentar també a davant fer mal.
Aunque el Alcoyano no ha obtenido demasiados buenos resultados en campos de césped artificial, la realidad es que en el vestuario no se preocupan en exceso por no ganar en ese tipo de superficies, ya que lo que ellos quieren, ahora escucharemos a Pau Bosch, es ganar, sea la superficie que sea.
Bueno, tampoc és que ens hi capfiquem. Sí que no se'ns han donat bé, però tampoc ens mengem el cap pensant, hòstia, hem de guanyar amb un camp així. No, hem de guanyar perquè tenim que guanyar, no perquè sigui un camp de gespa artificial. Si anéssim al camp de qualsevol equip natural, doncs diríem el mateix, hem de guanyar i el camp és de natural. Jo crec que la plantilla no està molt, no es capfique molt amb que és artificial, simplement hem d'anar allí i guanyar, sigui el terreny que sigui, i treure els 3 punts pues, per optar encara a la primera plaça.
El equipo no renuncia al primer puesto, aunque esté a 5 puntos del líder.
Evidentment, estem a 5, queden 18, mentre hi hagi opcions, a per ell anirem. Sabem tots que és importantíssim quedar primers, i mentre hi hagi opcions, nosaltres pues, lluitarem per elles.
El playoff sí que parece que ya está prácticamente garantizado, aunque todavía no es numérico.
Sí, realment és molt important. Pues, com t'he dit que estem a 5 punts, pues, del 5è estem a 10 i falten 18, pues, bueno, pues, tenim aquest amb enfrontaments directes, pues, sí que estem a prop, però matemàticament encara no. Pues, per això també és important guanyar el diumenge, perquè ens acostaria faríem un pas molt gran de cara a certificar el playoff, que bueno, després te donen opcions també pues, a seguir lluitant pel primer lloc.
A nivel personal, Bosch se encuentra muy bien como blanquiazul.
La verdad es que estoy muy contento. Yo desde que he arribado aquí siempre he dicho que he venido a sumar. Al principio pues no, pues bueno, tenía los minutos que el míster me donaba, porque el equipo estaba y está fantástico y yo aceptaba el rol que tenía. Ahora pues desgraciadamente por la lesión de Mario he tenido que entrar más. Y bueno, estoy intentando aprovechar los minutos que tengo. Estoy muy contento. La confiança del míster me l'ha donat ja des de que vaig rebre la seva trucada, i la veritat és que molt content per com estan en tot, i bueno, com he dit, vaig vindre per ajudar l'equip i intentaré seguir-ho fent tot el que quede temporada.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Y nos marchamos hasta el hockey. El Patín Alcodiam continúa con su particular Tour Malet. Los de Sergi Punset se han ejercitado durante toda la semana para preparar el encuentro ante el líder de la Hockey Liga, el Barcelona. Claro, dominador que lleva la friolera de 109 goles a favor, siendo el equipo más goleador, y 47 en contra, lo que le convierte en el segundo equipo que menos goles ha encajado esta temporada. En el partido de ida, los de Sergi Punset, a pesar de perder 1-4, la realidad es que no realizaron un mal partido. En muchos tramos del encuentro pudieron incluso hacerle frente al todopoderoso Barça, pero finalmente las diferencias en todos los ámbitos, siendo el deportivo el más relevante, se impuso finalmente el Barça al Alcoyam. Un patín que cosecha dos derrotas consecutivas ante equipos precisamente de la parte alta, por lo que se podían prever esos resultados, aunque la pasada jornada el empate estuvo a punto de llegar y el Alcoyam hizo un buen partido, la verdad. Salida sin duda complicada, en la que los de Sergi Punset saldrán a la pista con el objetivo de ganar, como siempre, y acercarse también así a la permanencia.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Up with it, girl. Rock
with it, girl. Show them it, girl. Y en cuanto a la cartelera deportiva del fin de semana, en tercera división, el Rayo Ibense visita al Orihuela mañana sábado a las 6:30. El Muro juega como visitante el domingo a las 12:45 ante el Recambios Colón. En preferente, tres partidos el domingo a las 5. El Alcoyano B visita al Javi. El Contestano recibe al Calpe y el Atgeneta se enfrenta a domicilio al Denia. En segunda regional, O'Neill Peña Madridista de Ibi. Mañana sábado a las 3:30. A las 4 Esides Bedruna. A las 5:30 el Castalla recibe al Bañeres. A las 6:30 visita del Athletic Muro A al Sax. El domingo a las 12, Rayo Ibense B Cocentaina y a las 4:30 Bocairente Beniarres. En fútbol sala, el Castalla recibe a Loradada hoy viernes a las 9:30. Mañana sábado a las 7:15, el Ibi juega como visitante ante el Chaloc Alacant. El Gefaki tiene jornada de descanso y el Unión Alcoyana jugó ayer y ganó en el último minuto por 5-4. El próximo domingo vuelve a jugar aquí en Alcoy. Lo hace en La Salle a las 12 ante el Callosa del Segura. Y recordando la victoria de ayer, la verdad es que el Unión Alcoyana empezó ganando, se puso por delante en el marcador, después un penalti y algunos infortunios más hicieron que se fueran al descanso perdiendo 1-3. La segunda parte el Unión Alcoyana salió muy enchufado, logró el empate, ese 3-3. Después, bueno, finalmente a unos minutos un tanto de infarto y cuando el rival, el Elche, le empató 4-4 a falta de un minuto. Bueno, pues en el saque de mitad del campo, Iván Verdú decidió que el partido no podía acabar así y puso el 5-4 final en el último minuto de partido. En fútbol sala femenino, visita del Santa Rosa mañana sábado a las 4 al Calpe y el domingo la Peña Juan 23 recibe a las 12:30 al Ibi. El Alcoyano de Juvenil Nacional recibe este domingo a las 10 al Acero. En baloncesto, en el Nou Basket, el senior masculino de Primera Nacional viaja para enfrentarse al Tau Castelló el domingo a las 12. El senior femenino recibe este domingo a las 12:30 al Paterna en Las Paulas. Y continuamos en baloncesto, pero nos marchamos hasta la liga local, como siempre en Las Paulas, mañana sábado. En la pista número 1 a las 4, Iris Contestano ante la cafetería Totem. A las 5:30, Jorda Oleohidráulica ante el Bosgrif Suministros de Fontanería. En la pista 2 a las 5, cafetería Luna de Abril ante el San Roc. A las 6:30, Fila Cides ante el Fonroja. Y el domingo también a Las Paulas, en la pista número 1 a las 9, Nirvel Profesional ante el Equilibrados Espinosa. A las 10:30, Ferhaklim Bedruna. En la pista 2 a las 10, Similar Life Iris Contestano B. A las 11:30, CrossFit Alcoy Círculo Industrial. Y esta tarde, les recuerdo, de 6 a 9 de la tarde los participantes del Trail Solidari pueden ir hasta el pabellón Georgina Blanes del campus de la Universidad de Alcoy para recoger los dorsales de la carrera que tendrá lugar mañana que dará el pistoletazo de salida a las 8 de la mañana, pero que mucho antes habrán otros actos, habrá una serie de homenajes. Así que más de 1.000 participantes correrán este Trail Solidario. Y ya son casi las 4 de la tarde este domingo, desde las 12 menos cuarto en directo, Ebro Alcoyano en el 1485 de la Onda Media, o también lo pueden seguir en nuestra página web www.radioalcoy.com y también en la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER. Que pasen muy buen fin de semana. Gracias.